9 i 4 minuts, actualitzem informació a les 10, el butlletí de les 10. Ara comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
Més informació a ivetresnotícies.com. A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimàs i Raül Valls.
Molt bon dia, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més a La Gran Vida. Avui aquí a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, volen contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. Estarem amb vosaltres fins a les 11. Ja sabeu que tenim tot un caramull d'activitats, una agenda cultural, també les nostres seccions de comunicació, la nostra secció de teràpia de parella. Bueno, un poquet de tot, un poquet de tot allò que tenim preparat per vosaltres i, molt important, sabre què feis vosaltres, on sou, on aneu. Teniu un WhatsApp?
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Estic segur que no l'heu pogut apuntar, perquè jo cada vegada que l'escolt dic no pot ser mai, no m'ha donat temps. Apuntau bé.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
En aquest WhatsApp podeu aprofitar per fer preguntes que vulgueu o dubtes que tingueu de tot el món de la comunicació en David Arraez, o, per què no, si teniu algun problema de parella, podeu demanar o fer consultes a Teresa Ramos, que després ens acompanyaran. Però avui començarem el nostre programa i ho farem ben acompanyats. Començam.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Així és, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Vos acompanyem, com vos deim, fins a les 11 avui dissabte. Demà, diumenge, estarem de les 9 a les 12 aquí a La Gran Vida. Però, com que aquestes setmanes estic un poc tot solet i hem fet una eivissenca que la volen fer mallorquina, però no hi ha manera, tot i que la tenim per aquí, no hi ha manera. Ell en Sara Nam no molla. Maite Morro, bon dia.
Bon dia, Raül, és que m'has fet llàstima. Te veig tan tot solet que dic, bueno, anem a fer-li companyia a un amic.
Jo ho faig perquè, ja que no poden fer tard les rebel·les de Silla, perquè han de ser aquí en directe, vos han de contar alguna cosa i dir, no, Maite, l'enganxarem així, ella tampoc farà tard, perquè llavors, si no...
Això mateix, com que jo sé que tu, el de matinat a costa, que te'n vas a dormir molt tard, dic, vinga, anem a ajudar-li.
Bueno, Maite, conta-mos. Avui farem una passejadeta per Eivissa amb un tema molt concret que m'ha encantat com ho deies, Eivissa i Formentera.
Perquè, a veure, ara amb aquesta calorada, sí, tu no te fan gola de menjar alguna cosa així molt d'estiu, molt de ses illes?
Mem, jo tinc gola de menjar tot el dia, però... que és un problema. Però, deixem davant aquest punt. Home, jo ara un poquet de no sé, fruita fresca m'agrada.
Idò, no hi ha millor cosa que una bona xindri dins la nevera per menjar-la. I si és eivissenca, em sap greu dir-t'ho, però millor que millor. Aquí no vaig... Vamos, és que no hi ha manera de batir-ho.
No hi ha discussió possible, no?
No hi és.
Xindri a eivissenca.
La millor de totes les Balears i de tot el món. Ja me'n vaig anar a tot el món.
molt bé. Jo llavors vos contaré una anècdota que m'ha passat amb una xindri, com diuen a Eivissa, que no sabia jo que això se pogués fer. Però tu conta-mos, Maite, endavant.
Sí, si vols, després parlem de maneres estranyes de menjar-ne, que avui en dia se n'estan posant moltes de moda, però el que anem a fer ara és fer una passejadeta per Eivissa per un home que té molts de coneixements d'escamp. Uh-huh. Ell és en Joan Marí, director insular d'Agricultura, que a més a Eivissa el coneixen com Joan d'Escamp, perquè te dic, en sap i molt, i sobretot de xindris. Molt bon dia.
Bon dia a tothom, Maite. En aquesta senyora de Mallorca li podem dir que te la deixem, però na Maite, és en Vicent, que la volem aquí en naltros.
Veus com... és en Raül, perquè ho sàpigues, Joan.
Ara m'ha encantat, aquesta senyora de Mallorca. Ja vull dir, aquí han colat a l'estudi.
Joan, no te preocupis, que jo els hi dic que no me deixin de dir que me volen fer mallorquina, que en tornar cap a Eivissa me'l tiraran pedres.
No, Maite, en què vas estir la volem tornar a Eivissa.
Sí, no? Bé, molt bé. Teniu bona representant a Eivissa, en què? Clar que sí, sí m'agrada.
A veure, Joan, el que volem parlar amb tu és que aquesta calorada que tu ara mos deies, estic fresquet, però és que no se pot estar als carrers, veritat? Que estan tenint temperatures de 40. A Sant Joan de Labritja, l'altre dia vèiem sensació de 50 graus, que això no es pot entendre. Però això és a Xindris, li has anat molt bé, tenim una molt bona temporada, n'hem tingut una producció que s'ha incrementat, no és així? I, a més, digue-ho tu, tenim la millor de Balears, no de tot el món, Joan.
Jo fa anys que ho dic, no sé si me fan cas, però que ningú dubti, tenim la Xindri millor de tot el món, i ho dic perquè en alguns països he menjat i no té res a veure amb la Xindri que feim a Silla i Eivissa. Entonces, la calor fa i l'hem de passar i l'hem d'aguantar, però també tenim algun petit secret perquè se passi de la manera possible. A la vora la mà, buscant-se fresca, i com no pot ser d'altra manera, pues, en Xindri, com a la fruita més refrescant que tenim amb aquestes fetges, que és el que ens dona la naturalesa, pues, també ens ajuda a passar aquestes pitjors hores d'aquests dies tan carregats que tenim.
Home, i si m'ho podem anar a la platja amb un tros de Xindri que tinguem fresqueta, allò ja és un luxe. A veure, explica'm-nos per què la eivissenca és la millor. Què és el que té, a més de que pesen molt, Raül? Tu saps que en tenim de xindris que pesen hasta 8 i 9 quilos? És una
no em diguis que feis un concurs. A Mallorca, a Vilafranca, fan el concurs del meló més gros.
A Eivissa també, no, Joan?
Jo reconec que amb melons a Mallorca, a Villafranca, mos guanyen molt, amb els melons més grossos, fan verdaders...
Joan, això no es diu...
Anava a dir, Joan, això són més carabasses que melons, eh?
Però no he acabat. En les Xindris jo crec que els hi guanyem a Eivissa.
Ah, perquè, molt bé.
Perquè darrere tenim uns grans productors.
Això és l'important.
Quizà no treuen les cuides que es treuen a altres puestos, però Eivissa és que sempre han tingut fama i sempre han buscat que les xindris fossin de la millor qualitat. Això a voltes passa pels maneigs de cultiu, per emplear uns adobs i no emplear uns altres i tratar-les amb molt de mimo. No buscam grans quantitats de quilos per hectàrea, sinó que buscam caiga molt bona qualitat. Penseu que Eivissa, jo m'atreveix a dir que 70-80% de les xindris se venen peades, se venen a quartes. I a la millor part dels establiments tradicionals pues, normalment les deixen provar. Vol dir que si la Xindri no tenia d'aquestes qualitats, senzillament no se vendria.
Ara aquesta Xindri també, per jo, el que té és que és molt cruixenta, molt fresca, i quan més vermell està i cruixenta, més bona és. No sé tu què n'opines.
Sí, de fet és així. I una cosa que s'està posant molt de moda, Xindri sense llavors...
Però això, digue-ho tu, sí. Això fa que no sigui tan bona.
Al final... No, ja l'ha fet, i som un gran consumidor de xindri. Aquella xindri pot ser vermella, pot ser crujiente, però mai tindràs gust una xindri en llavors. Per què? Si no se li sembren plantes, sense llavors se li diuen triploides, i si no sembren mesclades plantes de xindri en llavors, no en fan cap. No cogerien i no tindrien cap fruit.
Clar.
Entonces, en els mercats europeus van començar que... els bons estrangers no coneixien tant aquest producte, els costava molt triar les llavors, volien una xindri petita, volia... i que fos vermella, ara en demanen de groga, en demanen de taronja i pronto en demanaran d'altres colors, però els puc assegurar que la xindri que feim aquí pel mercat local no té res a veure. És la xindri tota la vida, és una xindri reada per fora, en llavors, i és la millor xindri que es pugui trobar en els mercats, independentment de que altres tipus de xindris, tot que dic que són altra cosa, que són bones, no podem dir que no siguin bones, però no tenen res a veure amb aquestes xindris que feim aquí en altres.
Te tenc que dir una cosa, jo tota sa vida recortes güelo, agafes els xindris d'escamp, obrir-la, i tant si hi havia llavor o no, tot per endins, i de cas, ho tiraves així com podies.
Ara t'anava a dir, és que no sé jo, aquests estrangers que demanen les cindris fora...
Bueno, i de per aquí també n'hi ha,
també,
que
no.
Molt llavor, és.
Bé, home, més còmode és la veritat, però quan diu...
Bueno, quan d'una temporada per aquí s'acostumen, però pensau que moltes de voltes, quan comencen a venir, passa igualment en su peix, que no saben triar peix amb espines.
Clar.
Pobre gent.
Llavors s'hi acostumen els que van venguent. Però al final, que els peix tingui espines, no és cap tara, veritat.
No, és que és així.
És que si no, no hem vist un peix de veritat mai.
Els millors peixos que tenim tenen espines, només faltaria.
Clar.
Entonces, els llavors, perquè dir, si xindris tenen llavors, Jo, quan era al lot, em recordo que la xindri, es digui que sortia una més bona, el papà sempre deia que aquesta guardarem la llavor.
Ah, mira,
claro.
Exacte.
Clar, jo he de dir que la meva predina ara té 89 anys i vull dir, té una experiència menjant cindri i tirant-se llavor, saps?
És una tècnica artística.
Sí, és una tècnica artística que dius, jo necessito, no sé, un guinevet o una forqueta per anar traient, no? Però ella no, ella automàticament...
Ells no necessiten res.
Sí. I vosaltres els acordeu també dins el pou o dins la cini perquè estiguin fresques?
Ui, això no ho he sentit mai.
No, posta de man. Aquí això... és típic, guardar-la dins el pou i així està fresca.
I llavors que hi anau, per avall?
No, en so poval, està fermada amb un poval a dins el pou.
Carai, a veure en Joan què diu.
Maite.
Ara m'ho fotran sa bronca.
Tu perquè és molt jove, però aquesta tècnica ja també l'havien tingut tota la vida. Dins la cisterna s'aguantava fresqueta. Però jo tinc record que allà on de veritat era una gossada, era el diumenge, anar a vora la mà, jo he vist que aquí a la part nord naixia dins d'un palau, naixia un riuet d'aigua allà a vora la mà, que sortia dins d'una roca i allà sí que s'aguardava la cindri, o bé un meló, i allò sí que era passar gust en lo fresca que estava. Era algo increïble. Jo crec que una nevera avui en dia no la refresca tant, però el dia a dia cada casa era dins la cisterna.
És que el gust, jo ho deia perquè el gust, no?, que té la cindri, si te l'has de menjar, ha de ser fresca, però dins la gelera com que no té el mateix gust, com que perd essència, no?
Té un punt. Si està massa freda, perd molt la dolçor. Uh-huh. No la perd, però no se troba.
Se m'està fent sa boca aigua, us ho tenc que confessar. A veure, què vos pareix si parlam? Perquè, Joan, jo de tota sa vida el que nosaltres parlàvem, els huelos, la treia, tallàvem, menjàvem, i aquesta tècnica artística de mullar ses llavors per en terra d'una manera molt elegant. Ara ja necessiten ganavets i de tot. Però avui en dia se la mengen de qualsevol manera. Jo no sé, Valtros, si heu vist que se la mengen amb ensalades, amb formatge, amb menta, no sé. Tu aquestes coses les has menjades o tu ets de tècnica tradicional i com tota sa vida, Joan?
Jo soc molt tradicional, el que som capaç de menjar-la de qualsevol manera que me la posin. Si de triar jo, pues, som tradicional, jo ja no canviaré. I sempre dic que quan era jovenet, s'aixendria només l'obria l'amo de la casa, que dèiem en aquell temps. Igual que quan se conrava el forn i es feia el pa, el primer pa només l'obria l'amo de la casa.
Ah, sí?
Pues, si mira. Si era igual. Si xindri se li llevava el tap a un costat, se li llevava un tap, que dèiem, a l'altra banda, se marcaven totes les tallades, llavors se guardava el cor per donar un bocinet a cada un i això només ho feia l'amo de la casa.
Que és el més bo, no sé si ho sap, Raül.
El patriarca. Ara imagina quines memòries un té d'aquell temps. Avui en dia pues, se fan moltes de coses, només faltaria estar innovant i s'està menjant amb ensalada i s'estan fent gazpachos de xindri. Clar. Jo l'he provat de totes maneres. Estan ben gelats de xindri prou bons, però perquè jo, com que la vaig conèixer en el moment que la vaig conèixer, jo el que agrada és fer tallades i menjar nasta que n'he menjat a prou.
Joan, i tu que esteu fill també és agricultor i teniu sa finca, tu tota sa vida has estat vinculat en el camp, tu mantens aquesta tradició? Tu a què te goets? Tu es cobris a xindri la marca i és primer que talla sa part d'escor?
No, un per tot. A casa de xindri durant 3 mesos no acaba dins la nevera, però el primer que té d'anar a menjar xindri va a la nevera a qualsevol hora i em menja prou.
Bueno, jo, com qui no coneixia tot aquest món i aquesta tradició de sa xindri eivissenca, me preocupa ja no només el present, sinó el futur. És a dir, té un bon futur sa xindri eivissenca?
Jo em preocupa el futur, però més que la xindri em preocupa que hi hagi jovens que es vulguin dedicar al sector primari i que siguem nosaltres, que ja tenim, els que som d'una altra generació, que els hi puguem transmetre pues, tots aquests valors i aquests costums i aquests bons a fer. Ells que innovin, que aprenguin noves maneres de fer-ho, però jo crec que és molt important no perdre les nostres arrels, no perdre els nostres coneixements que hem anat heredant de generació en generació. I el que sí, de veritat, me preocupa i m'ocupa en aquest moment és que hi hagi un relleu generacional, un relleu de jovens professionals. Costa molt, però a poc, la veritat, s'està dant aquest fet i hi ha un grupet que és prou interessant. Hem fet molta feina darrere i jo sempre dic que no me n'acansaré de fer-ne perquè crec que és molt important i molt necessari a les illes, que tinguem una producció d'aquí, i com no pot ser d'altra manera, llavors m'entendre també aquests costums, els mercats són els mercats, que buscar varietats noves, varietats que a voltes funcionen molt bé i a voltes no, per això tenim camps d'experimentació, però tot que dia el que em preocuparia és que no hi hagués aquest relleu generacional.
Joan, això em passa jo a casa, que se mamà d'aquestes persones que s'ha criat dins el camp, amb els güelos allí en els camps de muntanya, té una saviesa de sa naturalesa impactant, i naltros, que som els seus fills, com que no preguntam, al final se perd amb ella, no? Que això moltes vegades passa, ja no només perquè t'hi dediques professionalment, sinó per aquesta falta, lo millor, d'interès i tir pedres sobre el meu propi sostre, vamos.
Mm-hmm. No, és molt més senzill que això. Tu pensa que et podria parlar de quan la primera tele va arribar en el meu poble, Sant Carlos, o no teníem moltes maneres per entretenir-nos. Llavors, aquelles xerrades, aquelles ballades que fèiem a la fresca, ni un de veritat, se transmitien totes aquestes coses. Hem evolucionat molt per millor, jo crec, però avui en dia, en quina casa, no hi ha tres o quatre persones i es passen hores cada un mirant el seu mòbil, jugant, fent qualsevol cosa, i s'ha perd molt aquest contacte. Jo vull pensar que això durarà el temps que durarà i que tornarem a entendre l'importància de tenir aquest diàleg entre familiars i sobretot per no perdre aquests bons costums.
I d'això sí que és polit escoltar-ho.
Bueno, Maite, no. Joan, moltes gràcies per apropar-nos a aquesta història de la Xindri. I no sé, Maite, ja que ara estàs aquí i te tenim més per aquí, jo espero...
Que vull endugar una, no?
Clar.
Claro, però no sé si m'hauré d'agafar una maleta, no t'he dit que a vegades pesen 10 quilos a Xindri, a Eivissa.
Joan...
No sé, jo, si voleu, podem aprovar. Tenim molta gent des d'Eivissa, tenim una gran campanya, perquè té molt bona qualitat, i podem intentar, no sé si els amullàssim aquí al nord, aquí a la banda de la cala Sant Vicenç o la platja Figueral, si n'arribaria alguna cap a Mallorca.
Bé, ho provarem, i si no, vendrem en el cotxe.
Tu vens a agafar-ne unes quantes i deixarem en el cotxe.
En el cotxe podeu venir quan vulgueu, que segurament vol omplir.
Beníssim. I Joan Marí, director insular del Consell d'Eivissa, moltes gràcies per acompanyar-nos i contar-nos un poquet aquesta història de la Xindri eivissenca en Maite.
Moltes gràcies, Joan. Moltes
gràcies a vosaltres i lo dicho, Maite, treballa molt, cansa't poc, però torna cap a Eivissa.
Mira, te diré com deim a casa, així ho farem.
Moltes gràcies.
Gràcies, bé. Joan.
Adéu. Ganes de veure ganes de veure el silenci, pensar tan sols en el present. Que no poder viure ara pot ser un dels meus millors moments. Tot missatges i esperes.
Bueno, Maite, m'ha agradat molt, eh? Jo te deia... Vaig menjar una ensalada, una amanida...
A veure com era.
...de Xindri. Pensava que eren tomàtics.
Perquè era d'aquí, me sap greu dir-vos així, i no era Xindri d'Eivissa, perquè si hagués set Xindri d'Eivissa, tu li notes els gusts...
No, però si jo quan t'ho veia... Vaig pensar, dic, serà això com una d'aquestes italianes de tomàtica i formatge? I quan vaig pegar la mossegada, vaig dir, això, quina tomàtica és aquesta? Més rara.
I què li havien posat, formatge o...?
Formatge, clar. apareixia un... És que no sé com se diu, aquest italià, ara no me'n record.
Com una burrata, però
sí,
era com, de
Xindri. Exacte, sí, en Xindri. Una cosa rara. Una...
Ui.
Res. Bé, ja ho arreglarem. Hem d'anar de rebel·la avui o no?
Podíem anar-hi, no?
Jo ho troc que sí, jo ho troc que sí.
Cap a quina hora hem de quedar? M'he d'arreglar molt.
No porta.
No importa, no?
No, però també tenim aquesta calor.
Sabata còmoda i prou.
Sí, exacte. Bé, jo m'he de quedar una estona de més. Gràcies, Maite.
Gràcies a tu.
Després xerram. I nosaltres, res, escoltam un poquet de música i després continuem, que encara mos queda molt de programa.
Voldria ser el d'abans, sense que els temps estigui en el meu cap. Que per molt que hagués fet tard, sempre tindria el meu costat. I avui he volgut sortir a passejar amb un destí molt clar. La de records davant del teu portal i entès que te'n vas realitzar. Deien que jugaves bé, tant en el camp com per de fora. Tot el que has viscut, en Jordi Vesto recorda. I avui he volgut sortir a passejar amb un destí molt clar. Ple de records davant del teu portal i entès que te'n vas realitzar. Passes per davant meu i avui he volgut sortir a passejar amb un destí molt clar. Ple de records davant del teu portal i entès que te'n vas. I jo agraït de tot el que m'has ensenyat.
Vinga, doncs, continuem en el nostre programa. Ja sabeu que mos agrada molt anar d'un lloc a un altre, recórrer les nostres illes, i si hi ha una temporada s'any on és impossible avorrir-se si surts de casa, és aquest temps, el mes de juliol i el mes d'agost, perquè és on més concentració hi ha de festes patronals arreu de les nostres illes. Bueno, i doncs, avui, dissabte 8 d'agost, que vos pareix si feim un repàs per a llocs on podeu anar tant avui com demà, perquè n'hi ha moltíssims. Així que, si vos pareix, anem a començar. Avui, dissabte 8 d'agost, es celebren les festes de Sant Roc, o dins el seu programa. A partir de les 5 del capvespre a l'Aró, podeu gaudir del bingo musical solidari. Serà en el Teatre de l'Aró. A partir de les 7, a Cercavila, en Dimoni, Gegants, Gegantons, Namarranxa i Set Someres. Això serà a l'Avinguda Constitució fins a la plaça de la Vila. Aquest, Cercavila, a partir de les 7 del capvespre. Espera. I ja ho sabeu, si voleu viure un cercavila amb dimoni, gegants, gegantons, namarranxa i set someres, a l'Aró vos hi esperen avui cap vespre a partir de les 7 des de l'Avinguda Constitució i acabarà a la plaça de la Vila. Tot això dins el programa d'actes de les festes de Sant Roc d'aquest municipi de Reiguer de Mallorca. Però, si ja que hi sou, voleu gaudir un poc més de festa, podeu escoltar això. Serà un concert de Sant Roc de l'Orfeó de l'Aró a l'església de Sant Bartomeu. I a partir de les 11 del vespre hi haurà la Revetlla Jove a la plaça de la Vila. Per tant, podeu aprofitar per gaudir durant tot el capvespre d'aquest municipi de Reiguer de Mallorca, gaudir de cercaviles i després aquest concert de rock i llavors la Revetlla Jove. Però ara, si vos pareix, anem a escoltar aquestes campanes. Escoltau un repic de campanes i és que a Sant Eugeni celebren les seves festes d'estiu i a partir de les 7 del capvespre sortirà el dimoni d'Anats de l'Infern a la plaça Bernat de Sant Eugeni. Serà a partir de les 7 del capvespre i després escoltaran una coseta un poc més animada. Mirau.
I mentre sonava la la love you, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt el palco mentre tocava la canció de verano. Les 3:30, les festes del poble, en aquesta hora ara tot ja me sobra. Vaig a darrere i després me retir.
Bueno, això és el que molts que vagin a Sant Eugeni avui a nit diran, perquè arriba la gran revetlla popular. Serà la plaça Bernat de Sant Eugeni a partir de les 21:30, amb tot tipus de concerts i activitats que durant tota la nit ompliran aquest municipi d'Esplà de Mallorca per gaudir de les seves festes d'estiu. Són les festes de Sant Eugeni.
I mentre sonava la la love you, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt el palco mentre tocava la canció de verano.
I de Sant Eugeni pegam un bot fins a Seuba, perquè allà celebren les festes de Sant Llorenç. En aquest municipi de la Serra de Tramuntana, a partir de les 8 del capvespre, hi ha el sopar popular. Serà a la plaça major d'aquest poble. I a partir de les 10:30, la revetlla amb música en directe i moltes orquestes.
Amb la teva mirada me va robar el meu cor, me va arribar fins a l'ànima des d'aquell dia allà. M'enamorares a rompre i com més va més t'estic.
No me digueu que escoltar aquestes cançons no vos recorden els millors estius, i és que les revetlles i els grups amb orquestra a tots els pobles de les illes durant aquests dies i durant aquestes setmanes d'estiu són allò que poden trobar. A més, són molts els municipis que coincideixen, ja ho sabeu, avui mateix. Mireu tots els que vos estan indiquent a diferents punts de les illes. I és moment ara de pegar un bot de Seuba, des de la Serra de Tramuntana, fins al nord de Mallorca. Concretament, a la caseta dels Capellans de Muro. Allà també hi celebren Sant Llorenç. A partir de les 8 del capvespre hi haurà el sopar a la fresca en el passeig de les casetes dels Capellans d'aquest petit nucli costaner del municipi de Muro, a Mallorca. I a partir de les 10 del vespre, més ben dit, hi haurà la revetlla popular amb música en directe. I, escolta, si teniu molta calor, teniu la mà a res. Dues passes. Així que podeu gaudir d'aquestes festes de les casetes dels Capellans de Muro, les festes de Sant Llorenç, on hi podreu escoltar de ben segur cançons com aquesta.
Au. Au. Au.
tenien set, epa. Tenien set, epa. Tenien set, uau, uau.
Vinga, idò, em tenies a Pepet, que segurament molt de voltros també entendreu avui vespre, avui cap vespre, arreu d'aquestes festes de ses illes. Continuam aquí, a La Gran Vida.
I se ficar com una bala dins el bar. Se va seure en jo a sa barra demanar si el convidava i se ferrà amb una glopada un bon conyac. Tenies-se't. Pepa, tenia't-se't, Pepa, tenia't-se't, uau, uau, Pepa. Au. Au. Llavors li pega a xerrera, me conta que sa cartera l'havia deixat. Quan va sabre mala hora que a casa seva tenia dona, i un infant. Després en tenia dues que li espolsaven les rues i de cop l'amor va quedar sense cap. Després d'un quant gin atòmics, un calibre, mil dimonis, escoltant-lo a poc el vaig calar. Tenia't-se't, Pepa. Tenia't-se't. Wow, wow, baby. Au. Au. En sa veu entreteada m'explicava en Pep de Laia, ja ben gat. Elles són com ses cucales que mos posen en els ases, ses llenderes que mos fan d'estalenjar. Tenia't-se't. Pepa, tenia't-se't, Pepa, tenia't-se't, Pepa, tenia't-se't, Pepa, tenia't-se't, uau, uau.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Idò, ja sabeu quan arriba aquesta hora, el moment de xerrar de comunicació, mai més ben dit. Com ho hem de fer, que és allò millor, allò que ens equivocam, allò que podem aprendre, i qui mos ho fa, idò, cada setmana, ja ho sabeu, en David Arraez, que avui ens acompanya. Com anam?
Què tal, Raúl? Muy buenos días. Pues muy bien, como siempre que estoy aquí, siempre m'encanta.
Així m'agrada, així m'agrada. Que venguis amb energia, amb ganes, i compta-mos. Avui... ¿Qué podemos aprender de esta comunicación?
Pues hoy vamos a hablar de un tema que además me llegó por WhatsApp. Me dijeron, oye, me pasa esto.
¿Vale?
¿Y por qué no hablas un día a la radio? Y dije, pues hablaremos.
Perfecto. Ya sabeu que cualsevol cosa hemos enviado un WhatsApp en el programa y nosotros le demanamos a David.
Así que hoy vamos a hablar del victimismo como forma de control, porque eso ocurre también. Ocurre muy a menudo cuando alguien consigue que cambies de opinión y en realidad no te ha pedido nada. Y hoy quiero empezar con esa frase que dice... no hace falta, ya lo haré yo.
No fa falta, ya lo haré yo. Clar.
Te deja sembrado. O, por ejemplo, no te preocupes por mí, ya lo haré. Otra que me machaca, mi madre me la dice mucho. Mamá, si me estás escuchando, va por ti. Da igual. Total, siempre me las arreglo yo sola.
Clar. És a dir, és per una banda, t'allibera del problema, però per l'altra, no. Perquè t'està donant un poc, entre cometes, la culpa, no?
Exacto, te hace sentir muy culpable. Aparentemente son frases inofensivas, te diría que incluso generosas.
Sí.
Pero en ocasiones esconden ese mensaje que es tan distinto. Son frases que no siempre buscan informar. A veces lo que buscan es provocar una reacción en el otro. Es por ello que hoy quería hablar del victimismo como forma de control, porque sí, el victimismo es una forma de control también. Cuando pensamos en una víctima, imaginamos a alguien llorando, pero mira tú por dónde, resulta que el victimismo cotidiano suele ser mucho más elegante, vamos a decir. No pasa nada, ya estoy acostumbrada. Es otra de las frases favoritas de mi madre. O una frase que se decía mucho en el periódico donde yo trabajaba, cada vez que había que cambiar la botella de la fuente de agua, la frase era siempre la misma.
Man.
Siempre me toca a mí.
Però és que és vera. Sempre li toca un. Això és com el paper de bany.
Sí.
El paper de vàter, vaja. Que sempre li ha de canviar qualcú a casa.
Claro.
Sempre li toca qualcú.
Te voy a decir un secreto para esto, un truco. Man. Un truco. En lugar de tener un portarrollos con un rollo, ten un portarrollos con dos o tres.
Jo en tenc. El tenc.
I cuando solo queda uno, recargas. Exacte. Así nunca te queda. Bueno, pero...
Anem a canviar de tema.
Cambiemos de tema. Fíjate en una cosa, además. En todas estas frases que te dice la gente para hacerte sentir culpable, nadie te está pidiendo nada. Pero por alguna extraña razón empiezas a sentir que tienes que hacer algo. Y claro, la pregunta es... ¿Por qué funcionan tan bien esas frases victimistas? Pues porque activan uno de los sentimientos más potentes del ser humano, la culpa. Cuando vemos sufrir a alguien, queremos aliviar ese sufrimiento. Es algo innato en cualquier ser humano. Y es cuando algunas personas descubren que no necesitan descubrir las cosas, cuando ya todo se complica, porque les basta con mostrar que están sufriendo para que los demás actuemos. Esto es, ya te digo, es muy de madres. No te preocupes, ya iré yo sola al médico. Y te lo dice así, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que acompañas al médico a tu madre, y no porque estés tomando tú la decisión, sino porque estás intentando dejar de sentirte culpable. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos el dolor real del victimismo? Y aquí quiero hacer una pausa importante. No todo el que sufre está manipulando, esto que quede muy claro. No todo el que necesita ayuda está utilizando el victimismo. Eso sería muy injusto pensarlo.
Claro.
La diferencia está siempre en lo que ocurre después. Una persona que necesita ayuda de verdad acepta un no, si no puedes ayudarla. Pero quien utiliza el victimismo convierte tu no en un reproche. Además, una persona que sufre de verdad quiere resolver un problema, pero quien utiliza el victimismo necesita mantener el problema vivo. Y es que mientras exista ese problema, sigue teniendo influencia sobre nosotros. Así que ahora nos preguntamos, ¿cómo responder a ese chantaje emocional que a veces nos hacen? Lo primero, escuchar. Porque quizás tengas delante a alguien que realmente necesita ayuda. Pero si detectamos que siempre aparece el mismo patrón, lo que no hay que hacer es responder únicamente desde la culpa. Lo que hay que hacer es, de nuevo, preguntar. Por ejemplo, ¿qué necesitas exactamente de mí? A ver, mamá, ¿quieres que te acompañe al médico? Y entonces ella te dirá, bueno, pues sí, es que me gustaría que vinieras conmigo al médico. Y ya está. De nuevo volvemos al tema de la claridad. El victimismo vive muy bien en las indirectas, pero vive muy mal, cuando la conversación se vuelve clara y directa. Esto tenemos que tenerlo muy claro. El victimismo no busca soluciones a los problemas. Busca que seamos nosotros quienes cambiemos el comportamiento. La empatía es una de las mejores cualidades que tenemos, pero la empatía necesita caminar siempre junto a la claridad. Claridad, así, con todas sus letras. Tenemos claro que ayudar a quien lo necesita nos hace mejores personas. Pero vivir permanentemente desde la culpa termina desgastando.
Claro.
Desgasta a cualquier persona, cualquier relación. Y hoy os quiero decir algo y me gustaría que esto os lo grabarais a fuego. Raúl, todo el mundo nos está escuchando. Las relaciones sanas no funcionan con deudas emocionales. Funcionan con conversaciones sinceras, con una comunicación clara y honesta.
Molt bé, idò no puc estar més d'acord amb tu, així és. Clar, sincer i directe.
I directe.
Eh? Tanta tonteria. Res, David Arraez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Nos vemos la setmana que viene.
Vinga, que vagi bé.
Chao, chao.
Poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc. I en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost. I ara que el paisatge canvia i tot agafa un altre color, me ve com una melancolia que em fa enyorar sa teua calor. La lluna es van separar els nostres camins. Em va quedar aquest mal que no es cura i que sent que em crema per dins. Presoner d'aquest gran anhel de volant-ho totes les nits, desitjant poder tocar el cel i sentir-lo en sa punta dels dits. Costat. No deixaré mai d'esperar que tornis al meu costat.
A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un factor.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Idò, això és. Ja sabeu que cada dissabte tenim un espai dedicat a la teràpia de parella, que jo dic teràpia de parella grupal, perquè vosaltres, els nostres oients, arreu de les Illes Balears, també mos podeu fer consultes, mos podeu demanar coses a través del nostre WhatsApp i nosaltres li trasladam aquí a la nostra experta i després vos anirem contestant. Teresa Ramos, bon dia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Molt bé, mem. Avui, ara m'has deixat mort, avui és el dia internacional... Perquè és que dies internacionals jo ja no sé, n'hi ha de tota casta, però aquest no sabia que existia. Dia internacional de l'orgasme femení.
Uh-huh, efectivamente, el 8 del 8, haciendo la simbología de, del 8 y a todo lo que nos pueda recordar.
Ai, ai, no, és que el 8 del 8, no, mem. Mem, a mi 8 del 8, en castellà precisament, me surt una rima terrible.
Cada qual...
M'entenc, no la puc fer perquè no és horari ni és lloc, però, clar, però què té que veure el 8 en l'orgasme femení?
Bueno, el 8 tiene una forma simbólica, ¿no?
Ah!
Pero bueno...
Però van decidir aquest dia, ja està.
Exacto.
Molt bé.
Realmente se decidió porque es importante, ¿no?, celebrar este día y reivindicarlo, ¿no? Pues la verdad que hay... Los profesionales decimos que hay una brecha orgásmica, ¿vale? Porque los hombres alcanzan con mucha más facilidad el orgasmo que no las mujeres, ¿no? Y hay muchos tabús y muchas situaciones que no se dan con el orgasmo masculino. Y la verdad que es interesante reivindicar este día más allá del morbo o la noticia fresca que nos pueda dar, ¿no? Hoy no vamos a hablar de técnicas, de cómo tener el orgasmo perfecto.
Vale. Ni... Avui no xerrant de tècniques, eh? Vols que esteu ara, jo què sé, a la platja, en el cotxe, aneu aquí, aneu allà, sabeu a casa vostra tranquil·lament. No xerrarem de tècniques,
no.
Però xerrarem de...
Pues vamos a hablar de cómo entender nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces nos cuesta,
¿vale?,
un poco alcanzarlo. La verdad que sí que puede ocurrir que muchas mujeres le cueste alcanzarlo y muchas parejas que no sepan cómo hacerlo, ya que se debe todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de esto vamos a hablar. Antes habrá que decir que es un orgasmo, ¿no? Vamos a intentar que damos por hecho que todo el mundo sabe de todo y no tiene por qué ser así, o tenemos sí, algunos
lo
mitos.
Lo básico, ¿qué es un orgasmo?
Bueno, vamos a empezar con los mitos, ¿no?
Uh-huh.
El orgasmo no ha de ser una competición y un examen, no es llegar a la meta, ¿no? Y en muchas ocasiones también se habla de que es el momento máximo de placer de las mujeres. Realmente tampoco es así, porque igual has tenido otro momento máximo de placer y no tiene por qué tener relación con el orgasmo, ¿no? ¿Realmente qué es un orgasmo? Pues es una respuesta fisiológica e involuntaria, es decir, que tú no te lo esperas en ese momento, ¿no? Aunque si te vas conociendo puedes detectar cuándo te va a venir, ¿no? Donde la mujer libera una tensión sexual acumulada. No tiene por qué tener relación con el momento máximo de placer, sino que tu cuerpo tiene una respuesta que ahora veremos cómo es esa respuesta, ¿no?
Y depende de cada persona en un món.
Efectivamente, hay una parte de análisis de cada persona, ¿no?, que te la define, ¿no?, cada mujer te la define como una explosión, como una ola, ¿no?, como a lo Rocío
sí.
Jurado, como una ola. Igual tenía que haberla escuchado hoy, a ver si tenía que ver, porque Rocío Jurado cantó muchas canciones muy, muy eróticas y muy de sensaciones sexuales, ¿no? A veces hay mujeres que lo definen como cuando vas a estornudar, ¿no?, como esas chispitas, ¿no?, antes de estornudar, ¿no?, o como una sensación de calma. Cada mujer la definirá a su manera, pero realmente las sensaciones físicas son muy parecidas en todas nosotras, ¿no? Hay varias fases, que es la respuesta sexual humana, tanto de los varones como de las mujeres, que es exactamente igual. Las mujeres no somos más lentas que los varones, lo que pasa que en algunas ocasiones el tiempo de inicio es distinto. Si un varón, por ejemplo, está en la oficina pensando, oh, ahora llegaré a casa, haré esto, haré lo otro, tiene una fase de excitación, incluso de meseta, a lo mejor de una hora previa, y está la mujer ahí en casa, debajo del ventilador que no se aguanta del calor,
¿sí?,
y dice, bueno, ¿y este ahora dónde va, no? También puede ser una relación heterosexual de dos mujeres, ¿no? Una relación homosexual de dos mujeres, que una tiene un deseo, ya lleva bastante tiempo, entonces no se encuentran. Pero realmente los hombres y mujeres tenemos la misma respuesta sexual de excitación. ¿Qué nos pasa en el momento ahí de la excitación, ¿no? Pues que nos aumenta la frecuencia cardíaca y aparece la fase de meseta, donde nos sube la presión arterial, la respiración se acelera, aumenta la tensión muscular y aparece finalmente la fase del orgasmo, o en algunas mujeres no llega a esa fase y se queda ahí en la fase de meseta. Uh-huh. Y ahí lo que aparecen son contracciones musculares que pueden provocar una sensación de liberación y en algunos casos hay una eyaculación llamada eyaculación femenina que ocurre en algunas mujeres, que es el squirting, que no ocurre en todas las mujeres y no es obligatoria. Y estos espasmos que hemos dicho, estas contracciones musculares, en algunas ocasiones pues se da la sensación de tenerlas en el cuello del útero, a veces va acompañada de temblor de piernas. Cada mujer
suele tener bastantes...
Dèiem, no? Que cadascú és un món.
Sí, però suelen ser molt parecidas.
És a dir, són similars, però cadascú té seves petites diferències o peculiaritats.
Però no hi ha tantes diferents, tantes diferències a nivell físic, no? I després tenim les dones un breve periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es ese tiempo que está desde que ya acabas, es uf, ese bajón de uf, el cuerpo se tiene que volver a equilibrar y volver otra vez a esa fase de excitación. En el varón, sobre todo en la edad madura, le puede costar un tiempo. Las mujeres somos prácticamente inmediatas. ¿Por qué? Porque físicamente los genitales no necesitan volver a retomar esa incorporación, ¿vale? Y en el varón puede tardar mucho, mucho más que en las mujeres. Incluso las mujeres podemos tener orgasmos, somos multiorgásmicas, un orgasmo detrás de otro. No que ahora tengo uno y dentro de cinco minutos tengo otro, sino que dentro de un mismo orgasmo volver a tener uno repetitivo, ¿no? Repetitivos, ¿no? Y la gran pregunta que se nos suele hacer, ¿no? Que si hay orgasmos vaginales o son orgasmos clitorianos, ¿no? Es que a mí me gusta más así, a mí me gusta más asá, todos son así. Lo cierto es que todos los orgasmos donde realmente se generan es en el cerebro. No hay una gran estimulación, una estimulación física nos puede ayudar, pero si no hay una buena comunicación en pareja, pues la verdad que nos va a costar más, ¿no? A veces la ansiedad, las preocupaciones o la presión, ¿no? De tengo que llegar, ¿no? O hace tiempo que no llego, son enemigos de la pareja. Estoy hablando de aspectos de pareja, porque la sección es terapia de pareja, pero también nos puede ocurrir en mujeres que buscan su propio placer, bueno, aunque también puede ser con pareja o sin pareja, y también tienen esta dificultad, ¿no? Por no conocer su cuerpo, por no permitirse esa práctica a nivel individual, ¿no? Y después del orgasmo pueden aparecer diferentes emociones. Aquí sería cada una un mundo. Hay algunas que les da por reír o por llorar o por necesitar abrazar, ¿no? Algunas sienten un bienestar enorme, ¿no? Incluso algunas sienten una sensación de vulnerabilidad, ¿no? De, me he dejado ver una parte que igual no quería o no me ha gustado, ¿no? Uh-huh. Todo eso forma parte de una respuesta que es totalmente normal. Y la quiero reflejar porque en algunas ocasiones no lo hablamos y nos puede parecer que es algo extraño que nos pasa, ¿no? De, ostras, es que después me he puesto a llorar como una tonta. No, porque es tu cuerpo que necesita regularse.
I això entenc jo que... Ai... Entenc jo que són situacions... Gràcies, Anna Teresa, m'ha donat un aigua perquè m'ha pegat...
El gall,
ja sabeu, ja fa coses. Que són coses, situacions que entenc que les parelles venen i te fan la consulta, no? Que moltes vegades pot parecer que no en xerram i que d'altres tenen un problema, que no saben com arreglar-ho, i en aquest cas tu intervens d'aquesta manera intentant aconsellar-los cap a un sentit o cap a un altre, no?
Efectivamente, el tema del orgasmo en algunas mujeres les preocupa mucho y a sus parejas también, porque tienen como a veces esa idea, ¿no? De que... no le estoy dando el suficiente placer, no sé cómo hacerlo, y con esa idea de que tiene que ser una meta. Lo que sí que sabemos, los estudios nos demuestran que más del 90% de los hombres alcanzan habitualmente el orgasmo durante las relaciones sexuales o coitales. Hay muchos varones que tienen dificultad con la eyaculación o con el orgasmo, que no es lo mismo la eyaculación que el orgasmo, de eso hablaremos otro día, y las mujeres alcanzamos el orgasmo prácticamente la mitad de ese 50%. No es un tema no es un problema biológico, no es un problema de que nosotras tengamos alguna tara o que no sepamos, ¿no? La mayoría de las ocasiones nos cuesta más llegar por factores culturales o educativos o relacionales, ¿no? De que hayamos tenido malas experiencias, de que nos empezamos a conocer. Y luego tenemos todo el mundo del cine que no nos favorece, ¿no? Que vemos cómo enseguida llegan, hola, ¿qué tal? Tocan a la puerta y ya llegan a un orgasmo y el cuerpo necesita una habituación, necesita una excitación, necesitamos una fantasía, necesitamos una lubricación, y en ocasiones pues todo eso no existe, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, estrés, ansiedad, miedo a no hacerlo bien, la vergüenza, la culpa, ¿no? La verdad que todo eso no favorece. Y hay que tener en cuenta que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo qué le produce placer. Es descubrirte, es explorar, es conocerte, es comunicación, ¿no? Y además, no todos los orgasmos, como he dicho antes, tienen que ser espectaculares, ¿no? Que en algunas ocasiones pensamos que tienen que ser como en los cines, y como eso a mí no me ocurre, pues la
es
verdad...
Es que no está bien, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. El orgasmo tiene muchísimos beneficios, tanto físicos como de hormonas, que se estimulan muchísimas cosas, como de autoestima. Y es muy importante hablar con la pareja, cómo te has sentido, disfrutar del encuentro, cambiar la idea de los preliminares. Los juegos son maravillosos en sí, no son entrantes de nada, ¿no? No esforzarnos por tener orgasmos a la vez, al mismo los orgasmos simultáneos, los das a la vez. Esto es un gran mito, no todas las parejas llegan. Sería como querer los dos empezar a comer en el minuto cero y acabar el postre los dos. Pues uno acaba el segundo plato antes, el otro se pide el postre, incluso alguno quiere café, ¿no? Entonces, la comunicación y la pareja consiste en eso, ¿no? En podernos comunicar, en llevar el ritmo y, sobre todo, disfrutar i disfrutar del camino.
Molt bé. Idò, Teresa, aquí ho deixem per avui, Dia Internacional de l'Orgasme Femení. Així que també recordar-vos que si teniu qualsevol dubte, qualsevol cosa, no passeu pena, no direm si no voleu qui sou, ni res de tot això, no li farem arribar el missatge a Teresa i després vos contestam per aquí. Així que, Teresa, moltes gràcies, que vagi bé,
Feliç Dia de l'Orgasmo.
Que vagi bé. Nosaltres ara anem a informatius. No vos mogueu perquè després continuem aquí, a La Gran Vida i Betra Ràdio.
Quan vaig veure aquella pell canyella i aquells aires i aquell moviment,
cuando vi tu carita risueña y tu belleza ya me enamoré.
Quan vaig veure així com em miraves, el meu cor, el teu començar,
ja sentí